Anem a comentar l'actualitat. Saludem els tertulians d'aquest dimarts. D'una banda, el Joan Babot. Joan, bon vespre.
Hola, Jordi. Bona nit.
Bona nit. I de l'altra, l'Eduard López. Hola, Eduard. Bon vespre.
Bon vespre.
Escolteu, bueno, Joan, feia uns dies que no parlava amb tu. Sé que ets
Eduard,
molt...
Sí, eh?
Amb l'Eduard, sí.
Amb l'Eduard ens trobem sovint i comentem.
No fa gaire, no fa gaire.
No fa gaire, sí. Unes dues setmanes deu fer una cosa així. Escolta, Joan, no, clar, tu tens l'agenda molt plena i, si no és per una cosa, també alguna mala notícia que bé, no a nivell teu propi, però sí que ha fet que un dia que havíem pactat la presència i no hi fossis. Però bé, Joan, Morabanc de bàsquet, ets un tio molt de bàsquet, tu vas jugar al Bàsquet Club Andorra, vas a tots els partits, què me'n dius?
Bueno, mira, no podem dir que hem baixat per culpa de que el Xermandini ens va posar l'última cistella o el Colimir McIntyre va fallar el tiro, no podem dir això. Ha sigut un cúmul de circumstàncies, com passa amb moltes coses, ha sigut un cúmul de circumstàncies i això ha fet que haguem baixat. Jo m'ho vull pensar del costat positiu, amb el sentit de que ara ens espera un any de consolidació, treballar fort, sabem que som capaços d'estar a la màxima categoria de bàsquet quasi europea, perquè l'ACB és el campionat més fort que hi ha a Europa, sabem que hi podem estar perquè hi hem estat 8 anys, doncs ara toca remar aquest any i repeteixo, consolidats, al fer les coses més ben fetes de lo que s'han fet i estic segur que no estarem massa a tornar a estar a la màxima categoria i n'haurem après perquè de les errors se n'aprèn i haurem estat més consolidats i sabrem com fer-ho, ens trobarem més còmodes i tornarem a ser un equip gran.
Bé, amb l'Eduard crec que tampoc em vaig parlar d'això al Morabanc, però l'Eduard és molt futbolero també, no sé tu, Joan, tu ets futbolero també?
No massa,
no tant.
No massa.
Però l'Eduard sí, em consta, i crec que deu estar molt content per l'ascens del Futbol Club Andorra, no? Especialment, Eduard.
Doncs sí. Jo crec que és una oportunitat impressionant, és una oportunitat de país, tot i que s'ha de gestionar molt bé, però molt bé, perquè és una oportunitat de tenir un equip a segona divisió, és un ganxo important turístic, és un ganxo important de vitrina al món, a Espanya i al món. Estàs en una lliga molt potent, la lliga de futbol professional. Clar, es té que gestionar molt bé. Hi ha un tema d'estadi, hi ha un tema de gespa híbrida a posar, hi ha unes lluites fratricides amb el rugby, hi ha una persona que és el Piqué, que és un gran empresari, un gran element, diguéssim, que bueno, és molt important, perquè amb aquest ascens ha sigut la clau de volta, no? Però penso que el govern haurà de fer un contracte o un tracte molt potent amb ell, perquè no hi hagi mals entesos i tal. Però ara toque treballar despatxos, tant de la part de la Lliga de Futbol Professional, bueno, la primera federació s'ha de pagar un cànon a la federació petitet, i després la Lliga de Futbol Professional bastant més gran, no? I després l'administratiu a nivell de govern, de camps, d'horaris, etcètera, etcètera, etcètera.
I tu, Joan, tot i no ser molt futbolero, és una mica el que diu l'Eduard, que és una molt bona oportunitat per Andorra per fer bé les coses en un aparador que és molt bo també publicitàriament i de repercussió com és la divisió de plata del futbol espanyol, no?
Sí, sí. A mi em sembla primer un èxit rotund perquè no havíem... l'històric del Futbol Club Andorra sempre ens havíem remenat a la famosa segona catalana, tercera catalana. Quan vam pujar a la primera catalana ja ens va semblar un èxit rotund. Ara estem a la segona màxima categoria del futbol espanyol, que una vegada més, igual que el bàsquet, és de les lligues més competitives d'Europa, i ja podem dir que si és d'Europa podem dir del món. Això farà que Andorra estigui molt més visitada per tothom i que el nom d'Andorra sigui més conegut. El dubte que jo tinc aquí és si amb l'estadi que tenim, els mitjans que tenim i els recursos que tenim es pot mantenir això. Jo recordo quan el bàsquet va pujar a l'ACB fa 8 anys, ens van demanar un pavelló que tingués com a mínim 5.000 places. No les té del tot, però bueno, la inversió feta en aquest sentit va ser mínima perquè ja disposàvem d'infraestructura. No sé si en el cas del futbol és el mateix. L'avantatge que també té el futbol és que, és, per lo que jo entenc, és un equip privat, és un equip que pertany a una societat on hi ha una sèrie d'accionistes i això, del punt de vista govern, pues només pot fer que facilitar les coses perquè que Andorra sigui més coneguda, tot i aportant una quantitat, però la quantitat més important suposo que està aportada per aquests socis.
Mm-hmm. Bé, anirem parlant, aviam com es va teixint el futur del Futbol Club Andorra i del Morabanc a l'Aleport. Bé, avui els sindicats s'han reunit amb el Consell Econòmic Social, amb govern, bé, i govern no accepta cap de les seves aportacions. Marcar un preu màxim de 8 euros per metre quadrat en els habitatges d'obra nova, tirar endavant un registre de la propietat, que el salari s'apugi en l'IPC per llei o lluitar en contra de la bretxa salarial, no? A més, tampoc diuen des dels sindicats, no han donat cap opció o alternativa a propostes que es puguin assemblar a les que han demanat els sindicats. I això segurament doncs, també té una lectura semblant, veurem al final com queda, en la qüestió de la reforma de les pensions, no? Eduard, com veus tot això i aquesta...
Bueno, és primordial. A veure, el tema del cost de la vida, el tema d'ajustar el cost de la vida als salaris, el tema el tema conjuntural dels lloguers, hi ha un problema, no és estructural, és conjuntural, però és un problema, i entre això s'ha de solucionar. El tema de forçar un preu mínim per metro quadrat, home, ho trobo bastant lleuger, bastant simplista, més que lleuger, perquè, home, si es vol fer una cosa d'aquestes, d'entrada s'hauria de posar categories, no? No és el mateix un metro quadrat a cert lloc que un metro quadrat a un altre lloc, o un metro quadrat d'una categoria, un metro quadrat d'una altra categoria. O sigui, d'entrada, és un error garrafal de voler posar el paràmetre metro quadrat com a cavall de batalla. Això d'entrada ho vaig trobar molt simplista, molt poc treballat per part dels sindicats. Punt número dos, home, els sindicats d'Andorra, normalment els sindicats en general, França, Espanya, no estan gaire ben representats a nivell quantitatiu. Andorra, realment, encara menys. Andorra, la representació dels sindicalistes amb la massa obrera és realment, bueno, és testimonial, no? Llavors, això, d'entrada, jo no sé què representen els sindicats, perquè per representar un col·lectiu has de tenir una força quantitativa, de gent que t'ha elegit per allà, no? Mm. I això jo no ho veig per cap puesto, no? Això, el que passa és que això és una cosa que, bueno, sempre m'ha estranyat molt, no? Sí, el sindicat dels funcionaris és més potent, perquè, bueno, és una altra història, però realment no m'agrada, no? Entonces, bueno, jo suposo que arribaran amb certs acords. Jo penso que el govern està intentant d'ajustar o de fer una mica de contrabalança amb el tema del cost de la vida, pujant el salari mínim i intentant fent coses, no? Però és veritat que hi ha un problema, no sé si són masses en aquest país, no ho sé si no ho sé, és que no, és un tema que s'ha de tractar amb molta força, però mai imposant, perquè clar, si tu imposes un preu que és un preu per metro quadrat que el cost de la construcció no ho absorbeix, home, no serà atractiu de construir, perquè per construir, home, hi ha d'haver un benefici, el promotor ha de tenir un benefici, perquè si no estem parlant d'edificis, bueno, i encara que siguin edificis protegits, si no es cobreix la construcció, doncs ho hauran de cobrir amb impostos, no? O sigui, no és... Jo penso que no anem bé en aquest aspecte, no anem bé, nosaltres, doncs, bueno, sí, fer edificis protegits, però, bueno, 40 pisos a Escaldes en Gordany, 40 pisos a Andorra la Vella, que el problema serà qui agafarà, quin promotor agafarà el testimoni d'això, punt número 1, i punt número 2, amb qui aniran aquests pisos, com es farà per donar aquests pisos a lloguer. És complicat,
jo, eh? Sí, digues,
complicat. Jo també ho veig complicat i difícil, i Andorra, que predomina l'economia de mercat, on els preus és el mercat que els fixa, jo, Eduard, jo ho veig molt complicat que això es puguin posar d'acord a fixar un preu, perquè la pròpia sinergia de l'estat que estem, que és Andorra, implica que hi hagi una llei de l'oferta de la demanda i la intervenció de l'Estat, no solament amb aquest tipus d'acció, sinó amb moltes altres, és lliure. I és molt difícil, com tu dius, és molt difícil fixar un preu. Ara mateix m'està ocorrent que els preus dels materials estan pujant. I és possible que es pugi una època i després tornin a baixar, però com calcules un preu de lloguer, com tu dius, en funció de què? Si els preus estan pujant. Els comuns has de fer una sessió econòmica generalment d'un 15%, però això pot variar. Si varia vol dir que el preu de cost també varia. A on poses tu el límit, a on poses tu la frontera, és molt complicat, entenc jo.
Bé, veurem aviam per on peta això. Avui hem escoltat Judit Pallarès, ha estat als matins de la Nacional, demà estarà l'altre candidat d'aquestes primàries, Josep Maria Cabanes, i bé, la ministra ha dit que s'hauria de revisar els estatuts en l'apartat de les primàries, perquè la problemàtica viscuda amb aquest procés està per manca de pràctica i caldrà veure com reacciona el partit. També la qüestió de qui pot votar, no? Al final han fet el tall en els que estaven a dia de pagament a partir del 2019, no? No sé, diumenge a la tarda sortirem de dubtes i no sé com veieu aquest procés. I tu l'altre dia, Eduard, jo he comentat amb companys teus, vas dir una expressió que em va agradar molt, que era que les primàries les carrega el diable, no? I bé, poc després el PS també presenta primàries, no sé si Demòcrates al final no sé si tindrà interès o alguna altra formació, però com veus aquest procés dels blaus, de liberals, Eduard?
A veure, bueno, jo, evidentment, per sort, estic completament a fora, m'ho miro des de la barrera, però, sí, les primàries es carrega el diable. Bueno, avui ha sortit un article meu al diari amb referència a això, no? Primàries, no? I aquesta expressió, pues, la poso al diari, no?
Jo, però la vas dir abans a la ràdio, eh? A la ràdio,
sí,
pública.
Sí, l'he dit abans, però avui l'he repetit.
Molt bé.
El copyright.
Clar, evidentment. Pues tens els drets d'autor, sí, són tens.
Llavors, pues, bueno, el tema de les primàries a la base sembla el més democràtic del món, i de fet podríem dir de forma, diguéssim, neutra, de forma teòrica, que és el més democràtic del món. A veure, qui es vol presentar? Qui? Vinga, va. I una lluita, diguéssim, interna. Aquestes lluites, que és un procés electoral, aquestes lluites intern, sempre hi ha cicatrius, hi ha ferides obertes, hi ha... Mira, en un partit és normal que hi hagi debat, que hi hagi desavinències, que hi hagi egos, que hi hagi... Es pot haver-hi molta cosa, però jo no dic, és la meva opinió, eh? Jo no dic que sigui el que s'ha de fer sempre, però la meva opinió és que les reunions on exposes els congressos, fins i tot on exposes la teva tesi o el que tu penses fer amb el petit comitè o el comitè del Partit Liberal o del partit que sigui, pues d'allà ha de sortir un líder natural, entenc jo. I això és com s'hauria de fer, entenc, cadascú que faci el que vulgui, m'entens? I ja està. El que passa és que aquestes primàries, home, al temps, hi haurà ferides i cicatrius, i entonces només amb un partit que no guanyarà, i que potser tindrà problemes, aquest partit, perquè aquest partit, pues, bueno, jo vull recordar que es va juntar amb una espècie de coalició que es diu d'acord, i després els van deixar tirats a la primera de canvi i se'n van endear, cosa que també m'ho mirava des de la barrera, jo, això. Nosaltres, doncs, no ho sé, si l'elector té una mica de memòria, el que passa que, bueno, a vegades no hi ha memòria, no? Però si té memòria, doncs, també hauria de catalogar-ho, això, no? Però, bueno, en tot cas, jo penso que això tindran problemes al Partit Liberal i es crearan faccions o scissions o digue-li com vulguis. Mm. Però, bueno, no penso que sigui la millor solució, tot i que és la més democràtica i tal, però, clar, de la teoria a la pràctica, quan passes de la teoria a la pràctica, pues, bueno, pues canvien les coses, no? Mm. I és una opinió, No vull dir que no...
No, però aviam el Joan què hi diu, va.
No, és que llavors com ho fas, Eduard? Jo el tema està, vale, que està molt bé, no, el raonament que dius tu, Eduard, però jo trobo que millor que sigui això no ho fas d'una altra forma. Depures a la identitat pròpia del partit i ho deixes tot més clar de cara als integrants del partit i de cara als possibles votants. Jo trobo que això és millor, això.
Bueno, és que en realitat el que va passar, ara ens submergim amb aquest tema, no? El que va passar aquí és que hi havia una persona, que era el Jordi Gallardo, això, bueno, se n'ha parlat molt i surt d'això, no? El Jordi Gallardo, pues, es volia presentar amb aquestes primàries, i ell es pensava que estaria això, i tenia suficients, diguéssim, recolzaments per poder-ho tirar endavant. Llavors, bueno, la Judit Pallarès va dir, no, jo també em presento, i li va dir, todo para ti. Li va agafar un cop de rauxa i va dir, pues mira, jo plego, va, todo para ti, ja està. I nosaltres, pues claro, els que estaven amb el Jordi Gallardo, pues van dir, no, aquí, i van anar a buscar algú, diguéssim, que fossi acòlit amb el Jordi Gallardo. El Jordi Gallardo va donar el vot a la... l'aval per presentar-se a la Judit Pallarès, per donar el vot de les primàries del Jordi
al Josep Maria Cabanes.
Sí, sí. Això és així. Mm-hmm. Després, tot això crea problemes. Sí, la pregunta que has fet tu a l'aire, Josep, com ho vols fer, això? Home, pues, clar, ja ho sé que és complicat, però jo penso que ha de sortir... Bueno, ja dic aquesta opinió, eh? Un líder natural, d'alguna manera. Fins ara ha anat així, menys el paripé del PS, que el PS va sortir al Pere López contra un senyor, i aquest senyor no podia guanyar de cap manera. Això estava amanyat. Tot això estava amanyat. I es va vestir d'una hipocresia de democràcia, i també queda bastant malament, no? Una hipocresia de democràcia. Però, bueno, cadascú que faci el que vulgui.
Sí, a casa seva, evidentment, tenen tot el dret, i el diumenge ho veurem amb la participació que decideix en aquesta votació liberals. Joan, tenim molt bones carreteres, gairebé el 95% de la xarxa viària del que han analitzat en un informe al RAC té una qualificació de 3 estrelles o superior sobre 5 en seguretat viària. Això sí, estem sí, una mica per sobre de la mitjana europea, però la seguretat de ciclistes, vianants i motocicletes, aquí no estem tan bé, Joan.
No estem tan bé. Tu puc parlar-ho en pròpia pell, perquè jo l'any passat vaig comprar-me una bicicleta elèctrica per pensant que podria desplaçar-me entre Andorra, la Vella i Escaldes en bicicleta, i realment és un perill, em fa realment por. Mm-hmm. Quilòmetre zero i grans rotondes procuro no utilitzar-les, perquè no estem acostumats aquí a Andorra. Això és un tema de tots, eh? Vull dir, està molt bé que el govern intenti incorporar la bicicleta en els trajectes diaris aquí dintre, almenys a les parròquies centrals. Però no em sembla que no tenim ni la cultura ni les infraestructures adequades per poder conviure bicicletes amb cotxes. Ja no dic amb patinets, perquè aquests fan una mica el que volen. Però t'ho torno a repetir, jo que sóc usuari esporàdicament de bicicleta, perquè ha de fer bo i no ha de nevar, i això,
sí.
No és fàcil. Aquí hauríem d'acostumar-nos a tenir una mica ja aquesta cultura, si volem ser un país més ecològic i gastar menys, i veig que no, els tiros em sembla que no van per aquí.
Uh-huh. Eduard, sobre això?
A veure, és molt difícil de compatibilitzar els modes de transports aquests. Són bastant incompatibles, no? A nivell de seguretat, evidentment. I a nivell d'espai, també. Però jo, per exemple, quan es parlen de carrils bici, d'entrada els carrils bici estan interromputs. Carrils bici, agafes un carril bici, estan interromputs. Després, si aquí tens els ciclistes professionals amb unes bicicletes de 10.000 euros, perdó, de 10.000, 30.000 euros, ¿vale? I els vols passar, que s'estan entrenant pel Tour de França, i els vols fer passar per un carril bici, doncs no, els senyors van per la carretera. Després, un error que jo he vist, que jo ho entenc, però un error que per mi va fer el ponent del Codi de Circulació, de la llei del Codi de Circulació, que en aquell moment em sembla que va ser el Jordi Torres, el ministre Jordi Torres, és que es poguessin circular en paral·lel dos ciclistes, no? Llavors, això crea un problema greu, o sigui, augmenta el problema de seguretat, no?
Sí.
És molt difícil compatibilitzar aquests modes de transport. I després arriba el patinet i encara no sabem exactament com funcionarà el patinet, encara no ho té ningú. A veure, està previst a dintre del codi, però ningú té massa clar, no?
Escolteu, Jo us vull demanar sobre, ja que sou escaldencs, sobre aquesta polèmica de la Vall del Madrid per a Fita Claró. Com ho veieu en la distància i segurament amb manca d'informació, perquè no la tindrem tota. Joan.
Mira, quants anys fa que sento parlar d'aquesta polèmica i no ens en acabem de sortir, o sigui que no sé, jo no... Hi arriba un moment que els comuns van passant, els cònsuls es van succeint un darrere l'altre i no s'acaba de decidir com fer-ho. O sigui, jo no sóc capaç de dir-te, Jordi, com s'acabarà. El que sí que puc dir, com a mi m'agradaria que quedés, és com està ara. És una vall magnífica, és una vall verge, és una vall d'entrada a tota la Vall del Madrid cap amunt, que és preciós. Jo, com a escaldenc, hi vaig molt sovint a caminar i m'agradaria que es quedés així.
Eduard.
Mira, jo ho tinc molt clar. Ho tinc molt clar i jo agafo el tema de la polèmica. Aquí hi ha una vall Madrid per a Fita Claró, en la qual hi ha quatre administracions que, diguéssim, que tenen territori. Escaldes d'Engordany té el 75% del territori.
Tenim un minut, Eduard, sisplau.
Sí, vaig ràpid. I l'ordenació que ha sortit ara per això, per signar, Escaldes d'Engordany no la pot signar. És impossible que signi, perquè està donant... O sigui, un control que té al seu territori, un control que té al seu territori, l'està donant a que puguin pactar-ho o dir-ho amb unanimitat tots els altres, com els altres tres comuns i el Ministeri de Cultura. Jo, per exemple, et diré el tema de l'aigua. Ara imagina't que Escaldes d'Engordany vol fer un dipòsit d'aigua a la part, diguéssim, d'Escaldes d'Engordany d'ella. Pues, si es signa aquesta ordenació, resulta que el senyor David Astrier, el senyor Rescanyeres, han de donar el seu vist i plau. I no el donaran mai. No el donaran mai perquè precisament això hi ha un gato encerrado aquí. El Comú d'Andorra la Vella el que vol és tenir un control hídric sobre el territori aquest. És així de clar. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, jo recolzo totalment els comuns de la Vella, com vaig recolzar en el seu moment el Toni Martí en el seu moment.
Va, doncs ho deixarem aquí, en seguirem parlant en pròximes reunions d'això de la Vall del Madrid i d'altres temes. Joan, gràcies, una abraçada.
A tu, Jordi, una abraçada.
I també, Eduard, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada a tots dos. Adéu.
Gràcies, adéu.
Doncs pleguem veles, ho deixem demà pendents d'aquesta candidatura d'Andorra en vista als Jocs o al Campionat del Món d'Esquí del 2027. També aquí a Andorra Actualitat ho podrem seguir en directe al moment clau. Bé, tornem a les 7. Adéu.